Dos quarts de dues comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comença l'Info Migdia d'avui, dimarts 1 d'agost del 2017. Doncs començarem resseguint els ítems més destacats de la celebració del ple ordinari ahir dilluns aquí a Calella. Entre aquests, l'aprovació de la modificació de la plantilla municipal, en concret la supressió de la plaça de tècnic de medi ambient, que es transforma en la creació d'un administratiu, i l'ampliació també de la jornada del conserge del Museu Arxiu. Aquests dos últims donaran servei a les necessitats de l'oficina d'atenció ciutadana que s'obrirà a Calella la pròxima tardor. Ahir també en el ple, polèmica, debat encès sobre el pla local d'habitatge que marca les estratègies a seguir d'aquí fins a l'any 2022 per garantir l'accés a l'habitatge, l'accés a preus dignes de tota la ciutadania. Punts que es van aprovar, però no de forma unànime. Avui resseguirem aquests continguts del ple a l'Info Migdia. Ahir també es van anunciar les dates de les festes locals que hi haurà aquí a Calella l'any que ve. Les situarem en el calendari. També ahir es va donar aprovació a donar suport en concret al Correllengua, aquesta iniciativa de la coordinadora d'associacions per la llengua catalana aquí a la ciutat, una comissió específica que l'organitza sempre, com és habitualment, per la tardor. I la territorial local de l'Assemblea Nacional Catalana, Calella per la Independència i Òmnium Cultural van organitzar ahir, just a la mateixa hora en què s'estava celebrant el ple municipal, un acte sobre les garanties del referèndum amb la participació de dues diputades del grup parlamentari de Junts pel Sí. Una d'elles, la republicana Magda Casamitjana, que va detallar quines són les garanties amb les quals s'està preparant, organitzant l'1 d'octubre el referèndum d'independència, també les garanties en què va dir se celebrarà la jornada de votació. En recuperarem les seves explicacions avui, que tindrem en directe aquí a l'Info Migdia a la diputada i exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau, una de les encausades pel 9-N. I acabarem explicant-los què podran trobar aquest cap de setmana a la Fira del Disc, que es muntarà a la plaça de l'Ajuntament. Col·leccionistes, quatre col·leccionistes de discos i de vinils oferiran, doncs, el seu repertori de petites joies, punt de trobada i punt d'assistència obligada per tots els melòmens del territori. Aquests són els continguts informatius que desenvoluparem en els pròxims 30 minuts. Com dèiem, el ple municipal va ratificar ahir la supressió de la plaça de tècnic de medi ambient que s'havia convocat a principis d'any. La transformen en una d'administrativa per l'oficina d'atenció a la ciutadania i en l'ampliació també de la jornada laboral de mitja complerta del conserge del Museu Arxiu. Així podrà donar servei també a l'edifici de l'Ajuntament Vell. La proposta es va aprovar per 10 vots a favor, els del govern del PDeCAT i el PSC, i també el vot afirmatiu favorable del Partit Popular i els 5 en contra d'Esquerra Republicana i d'Iniciativa per Catalunya Verds. Val a dir que el regidor del grup municipal de la CUP ahir no va assistir a la sessió plenària. L'alcaldessa en va excusar la seva absència a l'iniciar la sessió. El tinent d'alcaldia responsable de recursos interns, Jordi Sitjà, va defensar la reestructuració per la prohibició legal d'incrementar la massa salarial del capítol 1. Va exposar que s'ha prioritzat l'implementació de l'administració electrònica i els serveis que seran necessaris per la posada en funcionament de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania.
El lloc el cobrim internament amb una persona que ja desenvolupava les funcions d'inspectora de medi ambient i que ara farà de coordinadora d'aquesta àrea. És una persona que ho pot fer per capacitat de treball ja demostrada, per experiència, per coneixements, per la motivació que ens ha traslladat i sobretot per una excel·lent actitud, que és molt important. A més, comptem amb la col·laboració d'un molt bon encarregat de parcs i jardins i per tot això entenem que és una proposta que garanteix el bon funcionament de l'àrea.
Doncs eren les explicacions que donava el tinent d'alcaldia Jordi Sitjà a les paraules contràries, desfavorables dels partits de l'oposició a la seva proposta. Va respondre que el lloc i les funcions del tècnic de medi ambient ja s'estan atenent internament per altre personal de la plantilla. Des d'Iniciativa, el regidor Sebastián Tejada va retreure al govern que no hagi sigut honest, va dir, amb els més de 30 aspirants que van presentar-se a la convocatòria. Va indicar a tot això que les funcions que li serien atribuïdes serien prou importants si es té en compte que el Parlament acaba d'aprovar una llei contra el canvi climàtic.
Per nosaltres no es justifica que la plaça de tècnic de medi ambient sigui necessària i no es justifica formalment en la proposta que ens fa l'equip de govern i no es justifica funcionalment de cap manera. Tampoc queda justificada la urgència de dotar les altres dues places per una oficina d'atenció al ciutadà que, segons el mandat del el reglament de participació ciutadana, l'equip de govern tenia l'obligació de formalitzar fa 6 anys. Per tant, no està massa justificada l'emergència.
A tot això, Tejada va negar insuficiència financera per part de l'Ajuntament per cobrir les places, ja que aquestes estan recollides al pressupost municipal. Per la seva banda, Esquerra va retreure al govern municipal que segueixi actuant de forma improvisada. També en aquesta qüestió, la portaveu republicana Cristina Gómez va defensar que l'Ajuntament ha de tenir un engranatge compensat i va rebutjar que s'estiguin eliminant perfils tècnics.
Eliminar el tècnic de medi ambient doncs diu molt en relació doncs a la voluntat o l'opció política. No entenem com hem pogut passar de l'escenari en el qual doncs aquesta plaça ja estava convocada, ja hi havia aprovades les bases, etc, com hem pogut passar d'aquest escenari que avui portem al ple l'amortització i l'eliminació d'aquesta mateixa plaça. Entenem que forma part d'aquesta improvisació del govern que hem dit moltes vegades i hem reiterat moltes vegades, improvisació, perquè si no no podem entendre de cap manera que això passi amb tan pocs dies o setmanes de diferència.
I resseguint encara el que va donar de sí ahir al ple municipal, es va aprovar el Pla Local d'Habitatge 2017-2022. Va ser un dels punts més controvertits de l'últim debat plenari de l'actual curs polític. El document fa una diagnosi de la situació del mercat de l'habitatge i planteja estratègies de futur amb l'horitzó del 2022. Aborda les possibilitats de millorar i garantir l'accés a l'habitatge a partir d'instruments fiscals o socials o serveis, com la nova oficina local d'habitatge i el treball de la Fundació Hàbitat Solidari, que serà clau, es va dir, per reduir l'actual bossa d'habitatges buits. En relació a aquesta qüestió, Esquerra va recordar que la Fundació Hàbitat Solidari podrà atendre les més de 550 famílies que, segons el pla, necessitaran suport per tenir accés a l'habitatge. La portaveu republicana Cristina Gómez va demanar accions ja aquest 2017 per donar compliment al que s'hi proposa.
Aquest és un instrument que no ens agradaria que quedés al calaix, sinó que entenem que aquí, a partir d'ara, no, han de passar coses en relació a les actuacions que aquí s'apunten. I d'altra banda, afegir que també entenem que, malgrat que sigui un document que quedarà aprovat, ha de ser un instrument viu, no, que en qualsevol moment totes les administracions, m'atreviria a dir, no, que estan treballant per millorar els instruments i les mesures que es poden impulsar o que de forma coordinada podem impulsar amb aquesta finalitat, amb la finalitat de posar i de fer més accessible l'habitatge públic, no?, a tota la ciutadania. Per tant, afegir això, no?, que és un instrument que segurament bé quedarà aprovat, però que entenem i volem, o ens agradaria que fos viu també d'altra banda, no?, per intentar doncs adaptar-nos en tot moment a la realitat que tinguem.
Per Iniciativa, el pla fa una diagnosi realista perquè descriu Calella com una ciutat amb renda familiar baixa, amb escassa capacitat de compra, amb poques expectatives laborals i amb un increment de famílies amb dificultats per pagar l'habitatge, la hipoteca o els serveis bàsics. Tot i això, els ecosocialistes van discrepar del caràcter localista del document, que no contempla els mercats d'habitatge de poblacions veïnes. El portaveu Sebastián Tejada va destacar l'escassa referència que s'hi fa sobre les eines del propi Ajuntament.
No es fa cap tipus de referència a les eines que té l'Ajuntament, que té ara i que potser potencialment podrà tenir en el futur, en relació a la llei de l'impost sobre habitatges buits de més de 2 anys. Es parla d'una manera molt suau, molt tova, sobre l'actuació en relació als grans tenedors d'habitatges buits, els bancs. No es parla de fer un parell de convenis amb ells, però evidentment no parla de cap règim, de fer servir el règim sancionador que la pròpia llei dona a l'Ajuntament. Tampoc es fa referències a la llei de pobresa energètica i tampoc es fa referència a la possible utilització d'índex de preus de lloguer. Tampoc fa cap tipus de recomanació sobre la configuració de l'oficina local d'habitatge, a la qual, i d'una manera molt correcta, el pla dona molta importància.
Tejada també va demanar conèixer la capacitat de Calella per destinar pisos a ús social, tal i com marca el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge. El regidor portaveu del PSC, tinent d'alcaldia, Josep Torres, va indicar que el pla té una visió local i dona a conèixer la realitat específicament de Calella. Va referir-se també al document en matèria d'habitatge que la Generalitat està refent.
L'Agència d'Habitatge de Catalunya està actualitzant aquest pla que vostè ha esmentat del Pla Sectorial d'Habitatge de Catalunya, s'està actualitzant. Calella és dels 152 municipis que estan considerats per la Generalitat com municipis de forta demanda i haurem d'estar atents, amanents, al que esdevingui al final aquest pla sectorial, aquesta nova versió d'aquest pla sectorial, per tal de que nosaltres fem les esmenes oportunes, perquè tal com ha dit la senyora Cristina Gómez, doncs volem que aquest pla sigui un pla viu. Per tant, incorporarem tot allò que des del punt de vista supramunicipal ens pugui aportar el pla sectorial.
El Partit Popular, tot i estar d'acord amb el tractament de les dades, es va abstenir en la votació per un problema de forma i d'efecte que va apuntar el regidor portaveu Josep Maria Pérez Basart.
Estem bastant d'acord amb aquest pla, únicament trobem que la forma de tramitar-ho no ens ha acabat d'agradar perquè bàsicament se'ns ha donat un document i se'ns ha fet una presentació d'aquest pla. Llavors hem trobat que hagués faltat una mica més de col·laboració entre tots plegats i per no parlar abans de portar-ho a ple. En aquest estudi es realitza un tractament de les dades bastant important.
El debat es va tancar amb la intervenció de l'alcaldessa, qui va remarcar que el document aborda un aspecte que és viu i que requereix d'una actualització constant. Amb tot, va dir Montserrat Candini que s'estableix un molt bon punt de partida per donar una resposta adequada a la qüestió de l'habitatge aquí a Calella.
Aquest pla local d'habitatge no únicament ens el creiem, sinó que a més l'hem treballat d'una manera claríssima. No? L'acció política passa per la priorització, és a dir, avui estem portant aquí al ple el pla local d'habitatge perquè el volem doncs, que d'alguna manera o altra sigui un dels deures i obligacions que tenim nosaltres i que ho farem. No? I hem demostrat que tot allò que té a veure amb l'habitatge ens ho creiem, no únicament perquè estem convençuts que és, diguem, una miqueta cada vegada més la columna vertebral de molts elements, des de la vessant, doncs, diguem, de política social, des de la vessant de planificació de ciutat, i per tant tot això té molt a veure amb la construcció de la pròpia comunitat.
I de l'ordre del dia anunciat se'n va retirar la moció conjunta del PDeCAT i Esquerra sobre l'adhesió de l'Ajuntament de Calella al programa d'homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i cotitzacions socials. L'alcaldessa va dir que es presentaria més endavant, sense altra concreció. En el torn de precs i preguntes es va demanar més vigilància policial al Parc del Mau. Però ahir també es van fixar les festes locals del 2018. Seran el dissabte 16 de juny, Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, i el dilluns 24 de setembre, l'endemà de la Festa Major de la Minerva, que l'any que ve caurà en diumenge. La proposta va ser aprovada per unanimitat. L'Ajuntament de Calella també va acordar un any més donar suport a la iniciativa del Correllengua, amb l'única oposició del Partit Popular. Aquesta iniciativa, promoguda per la coordinadora d'associacions per la llengua catalana, retrà homenatge a l'artista Lola Anglada, coincidint amb el 125è aniversari del seu naixement. Es recordarà així el compromís de la il·lustradora i narradora infantil amb els valors cívics, democràtics i catalanistes, a més del seu esperit feminista.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Un minut ens separa de 3:15 de la tarda. L'1 d'octubre votarem com sempre ho hem fet. Ho va dir ahir la diputada republicana de Junts pel Sí, Magda Casamitjana, en un acte públic a la plaça de l'Església. Va dir que el referèndum d'independència reuneix totes les garanties jurídiques. Va explicar que hi haurà una sindicatura electoral que s'encarregarà d'organitzar i supervisar tot el procés i que hi haurà observadors internacionals que donaran fe de la legalitat i la transparència de les votacions. Per tant, va assegurar que el Parlament de Catalunya tindrà una llei perquè els catalans puguin exercir el seu dret com ho han fet sempre. En l'acte organitzat per la territorial local de l'ANC i també per Òmnium Montnegre, que Casa Mitjana va insistir que el referèndum s'empara en la legalitat internacional subscrita també per l'Estat espanyol. Per tant, va dir, dins la Constitució també hi cap el nostre referèndum. Va explicar que l'única diferència amb altres processos és que l'Estat hi està en contra i que a les paperetes va dir hi haurà tres llengües, a més del català i el castellà, també l'occità, i que el resultat serà vinculant i, per tant, l'endemà va dir canviaran les coses.
Al seu vot, aquesta vegada passaran moltes coses, o si més no una, que és que les coses l'endemà canviaran. Si es vota sí, per descomptat que al cap de 48 hores el Parlament de Catalunya declararà la independència. Però, un moment, ara us explico, però de moment, amb el resultat a la mà, amb el resultat a la mà, si surt que sí, i per tant més vots afirmatius que negatius, el Parlament de Catalunya declararà la independència. Si surt que no, al matí, quan ja tinguem els resultats, el president de la Generalitat, el molt honorable Carles Puigdemont, convocarà eleccions autonòmiques.
I dins aquesta normalitat sobre la qual va insistir, també va fer referència als espais de votació, va assegurar que els ajuntaments cediran col·legis electorals tradicionals, també aquí a Calella. Ho va explicar amb aquesta afirmació.
Ni una sola por. Si alcaldes, que pel que sigui, perquè tenen por, perquè no ho veuen clar, o perquè no ho tenen clar, a part d'anar-nos a explicar nosaltres 25.000 vegades perquè vegin que no hi ha cap problema, que no pateixi la gent perquè tindran espai per votar. Aquí a Calella no teniu absolutament cap ni un problema i per tant anireu a votar en els locals, perquè ens ha dit l'alcaldessa que us ho diguéssim, en els locals de sempre, amb tota la normalitat del món, amb els policies municipals intentant que vostès facin una bona jornada, amb la policia, amb els Mossos d'Esquadra intentant que el dia sigui molt tranquil i no han de tenir absolutament por de res, de res, de res.
Doncs sentíem els aplaudiments de les aproximadament 350 persones que van acudir ahir a aquest acte públic enmig de la plaça de l'Església. Resposta així a un discurs de Magda Casamitjana que va ser posterior al que va fer la seva companya de grup parlamentari de Junts pel Sí, exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau, amb qui es troba en aquests moments la nostra companya Mercè Roura. Mercè, acompanyada doncs de l'exconsellera que ahir també va intervenir en aquest acte sobre les garanties del referèndum.
Doncs sí, a més estem acompanyades i t'he de dir que ens ha estat escoltant molt atentament, ja ho havia sentit ahir perquè ella també hi va ser, va intervenir, però escoltat atentament el que deia Magda Casamitjana. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Déu-n'hi-do, perquè un tema, una pregunta que ve al cap. Magda Casamitjana deia que això, que hi haurà garanties, que està reconegut per el dret internacional i que el referèndum cap a la Constitució. Però, senyora Rigau, l'Estat espanyol, el govern espanyol, no s'ho creu això, és a dir, que càpiga o no hi càpiga, des de Madrid, d'aquest ens que a vegades diem Madrid, no ho veuen així.
Bé, el que volíem ahir posar de manifest, i jo en la meva intervenció també ho vaig fer, és que en el 78 ens vam dotar d'una Constitució que hi cabia un estat plurinacional, però que a mesura que han anat succeint els governs, sobretot el Partit Popular, però malauradament també el Partit Socialista, s'han anat fent unes interpretacions de què volia dir la Constitució, aprofitant el marge de discrecionalitat que hi havia, que ens l'han encongit. Ens l'han encongit, ara ja no hi cabem. I aquesta és la qüestió, que les aspiracions d'autogovern de Catalunya ja no caben en la mentalitat espanyola. Jo vaig posar ahir com un exemple la política lingüística a l'escola, que l'any 81, quan se'ns van fer els traspassos, doncs va quedar òbvia que teníem tot el marge per actuar. El 94 hi va haver un intent de carregar-se la immersió lingüística, però políticament es va arreglar, i en canvi ara les sentències del Tribunal Constitucional ens diuen que el model no és constitucional. Per tant, si allò que abans ho era, ara no ho és que ells l'han empetitit. Per tant, nosaltres necessitem tenir els propis instruments d'autogovern per oferir a les noves generacions un futur vàlid per Catalunya.
Moltes preguntes sorgeixen, perquè la gent també en té moltes. Fa un moment es parlava del paper dels ajuntaments, dels alcaldes o alcaldesses que puguin tenir por. Com es pot fer? Perquè ja sabem d'ajuntaments que no volen cedir aquests espais. Llavors, com es pot fer? Perquè, clar, si es vol que aquest referèndum pugui votar tothom perquè el resultat pugui ser vinculant i es faci amb garanties, alguna de les incògnites, per exemple, és si no tothom pot votar de la mateixa manera, com pot arribar a invalidar això el resultat?
No, això no ha de ser cap problema, perquè si que fem com a referent el 9-N, en el 9-N, a les poblacions que hi havia institut, es va votar a l'institut. I a les poblacions que no hi havia institut, es va votar o als ajuntaments o les escoles o els locals socials que els alcaldes van oferir. Per tant, el que és vàlid i el que dona transcendència al vot és que sigui secret i que estigui dintre de les normes que la sindicatura electoral fixarà. A partir d'aquí, els locals que es puguin oferir vindran doncs, determinats també per l'entorn mediàtic que hi hagi, per les amenaces que hi puguin haver, però Catalunya té entre els públics i els socials locals suficients perquè tothom pugui dipositar d'acord amb el rigor democràtic el seu vot.
Parlem d'un altre tema que també és importantíssim i que darrerament se n'ha parlat molt, el tema del cens. El 9-N van votar persones de 16 anys que estaven censades per poder fer-ho. En aquest cas, serà a partir dels 18, amb quin cens es treballarà per poder garantir aquesta votació?
Sí, a efectes de convalidació internacional, el 9-N va ser una consulta. Ara és una votació referèndum amb caràcter vinculant. Per tant, perquè ningú pugui discutir cap element de validesa, s'ha decidit agafar el mateix cens d'unes eleccions ordinàries. El cens de referència serà el cens ordinari. Per tant, es tracta de que s'arbitri la manera de que quan un vagi a votar o fins i tot abans d'anar a votar pugui rebre a casa la informació adequada. Aquest és un dels temes que, evidentment, el Departament d'Economia i Governació estan treballant amb tot el detall, i en lloc d'anar-te a inscriure, tu ja et trobaràs en la relació que determinarà qui pot votar i qui no.
Els funcionaris, perquè també s'ha comentat, clar, això de que si contribuint, si tirant endavant, si fent passes per tirar endavant aquest referèndum, es poden trobar en una situació i posar en perill la seva feina, no? Perquè és evident que hi ha una confrontació de legalitats, o com així es vulgui interpretar. Què els hi podem dir als funcionaris? Què els hi poden dir?
Miri, aquí hi ha un interès molt clar de part de l'Estat d'espantar els servidors públics, els funcionaris, i després d'ells doncs, pensen que les seves famílies, i per tant doncs, són uns milers de persones molt determinants a l'hora de fer la votació. Una persona és funcionària en el seu horari laboral, com a ciutadà, m'entén? Té tots els drets que té un ciutadà normal, pot participar allà on que cregui, perquè hi creu personalment. Una altra cosa és que es dediqui a organitzar, una altra cosa és que es dediqui a participar en la gestió del programa, etc.
Per tant, perdoni que l'interrompi, entenc que no es demana, així no es demana que funcionari en el seu horari, que faci res que pugui confrontar aquesta legalitat.
Evident, miri, jo sempre explico que en el 9-N hi va haver 40.000 voluntaris i 4 condemnats.
Vostè una d'ells. Sí, per cert, em va molt bé, perdoni, que em digui això, perquè per això li anava a preguntar. Vostè està imputada encara pel 9-N, i a més, l'altre dia coneixíem una xifra, no? 5 milions d'euros que se li demana per aquesta suposada utilització dels recursos públics, no?, que es va fer durant el 9-N. Com s'enfronta això? Com ho veu? Què sent, potser, no?, com a persona, ja?
Sí, el sentiment és molt profund, i perquè li explicaré, nosaltres vam estar sotmesos a un judici. En aquest judici se'ns havia culpat de desobediència al Tribunal Constitucional, de prevaricació i de malbaratament de recursos públics. D'aquests tres delictes suposats, el jutge només en va considerar un. Per tant, es va considerar que no hi havia hagut cap malbaratament. Els ordinadors que es van fer servir són a les escoles, els tinc jo a casa, són a les escoles, és patrimoni de la Generalitat. I per tant, doncs, ens van exculpar. A partir d'aquí ens van posar una multa per desobediència al Tribunal Constitucional, en el meu cas, de 25.000 euros, 30.000 al president Mas. I a sobre ens va caure una condemna d'inhabilitació per càrrec públic. Ara, aquesta condemna, que ja és ferma en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha de ser ratificada pel Suprem i estem a l'espera d'aquesta ratificació. Al veure que no hi havia aquesta culpa, aquest delicte, doncs s'han inventat una altra via, que és el Tribunal de Comptes, que en diuen delicte comptable. I han obert aquest expedient. Miri, jo li haig de dir que 5 milions d'euros és una quantitat per a mi tan inabastable com pels meus companys que estan també imputats, que som 4, no? Mas, Ortega, Rigau, Homs. A partir d'aquí queda clar la intencionalitat política d'aquesta culpa. Ara això està en marxa, és un procediment administratiu lent, però que sembla que volen agilitar, i entenem que només està fet per espantar. Però nosaltres hem tirat evidentment endavant, pensem que la voluntat d'un poble és molt més forta que les pors que ens vulguin inculcar. Només hi ha una solució, contra les pors, il·lusió. I l'il·lusió que s'ha viscut cada any a l'11 de setembre al carrer, l'il·lusió que es va viure amb els 2.300.000 persones del 9N i l'il·lusió que envoltarà l'1 d'octubre serà superior a aquestes amenaces.
Ara que ho diu amb aquest to una mica així solemne, vostè m'assegura que, per exemple, aquí a Calella, no? Ja que som a Calella, hi haurà urnes, l'alcaldessa ens ho ha dit totalment, però hi haurà urnes, la gent podrà votar l'1 d'octubre, com es deia ahir, votarem com hem fet sempre, o m'ho pot certificar això? Ja sé que li demano molt, però ho pot certificar?
Jo crec que la millor certificació és el compromís del president de la Generalitat i el compromís de la població. Aquesta votació històrica, perquè serà històrica, serà la votació de la dignitat de Catalunya, serà la primera vegada que d'una manera col·lectiva ens pronunciem sobre el nostre futur. No ens l'imposaran el futur, el decidirem nosaltres. Aquest és un acte de consideració de subjecte polític. Catalunya com a subjecte polític, i cada una de les persones tindrà l'oportunitat històrica de dir: jo he format part d'aquest pas de decidir, no que decideixin per nosaltres. La força de la gent és tant en aquesta aventura política tan important pel nostre futur que s'imposa per ella mateixa. Jo no em sé imaginar que un polític que vulgui garantir el benestar dels catalans vulgui negar-los la paraula. Jo estic convençuda que Calella es votarà. No em faci dir a quina adreça estaran les urnes, però que hi haurà urnes és evident. I l'operació serà vàlida perquè a les 7 del matí, abans no s'obrin els locals electorals, tindrem gent a davant de les portes. I un cop s'hagi dipositat el primer vot, això ja no s'atura.
Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies, Irene Rigau.
A vostès, i realment ratificar que Calella s'hi està molt bé.
Perquè porta uns dies aquí i és veritat que Calella s'hi està molt bé, ho certifiquem des d'aquí. Moltíssimes gràcies. Ja ho veieu, companys, des d'aquí acomiadem aquesta connexió.
Moltíssimes gràcies, Mercè, també la deferència de la diputada Irene Rigau, exconsellera d'Ensenyament, per atendre'ns en aquests dies d'oci que està passant aquí a Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
De la papereria Roger de Calella, molts en diuen la papereria de la sort. Sí, de la sort, perquè a part de trobar-hi el que necessites en material escolar, en articles i consumibles d'oficina, en complements i regals de qualitat, pots participar en els diferents jocs de la sort de manera personal o amb les penyes. Primitiva, Quiniela, Euromillón, no et quedis sense. Papereria Roger, carrer Amadeu, cantonada Jubara, al costat de l'estació de Renfe de Calella.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
I durant tot el cap de setmana, col·leccionistes de música ocuparan la plaça de l'Ajuntament per vendre i intercanviar discos. Serà la Fira del Disc que organitza el col·lectiu Fira Disc. El seu organitzador, Àngel Carol, assegura que l'interès per les antiguitats, i en concret els vinils, està creixent entre els més joves per la efervescència de la moda vintage.
És el que està tot el que és antic, dels anys 60, es porta molt, entens? I a part del so, també és interessant, diguéssim, que molta gent compra els vinils, inclús per posar-los de decoració a les seves habitacions. El vinil l'escolta i fa un petit marc amb els vinils i es posa com si fos un pòster, també.
La Fira del Disc, que estarà oberta a partir d'aquest divendres, serà fins diumenge de 10 del matí a 9 del vespre. Acabem l'informatiu amb la previsió meteorològica de Joaquim Serra. Quim, bon dia.
El temps de les properes hores vindrà encapçalat en aquest inici de mes d'agost per un lleuger increment de la inestabilitat que aquest migdia ens pot deixar algun petit ruixat aquí al Maresme. Tot plegat ben poca cosa i l'única cosa que farà és que la sensació de xafogó encara sigui més elevada al llarg dels pròxims dies. De fet, canvis importants no se'n veuen per enlloc i, per tant, de cara a demà i demà passat continuarem amb domini del sol a tot el Maresme i amb unes temperatures plenament estiuenques, com també ho seran avui, malgrat l'augment dels núvols. Altre cop, les màximes podran superar els 30 graus amb vents fluixos que bufaran de mar cap a terra, lleugerament moderats aquesta tarda, i amb una situació marítima que, com ahir, s'alterarà i que aquesta tarda ens mostrarà àrees de maror fins i tot a prop de la costa.
Acabem aquí, us deixem ara amb les notícies en xarxa. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.